Tornem al principi. Tenen un pis de propietat? Si tenen un pis de propietat, el que ve a continuació els pot servir. Servir amb matisos, perquè estem parlant amb dues persones que porten dues empreses i, per tant, porten anys d'experiència. I això no deu ser tan fàcil com dir, mira, tinc el pis, que vingui algú i a veure què passa. Josep Daranes, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Jordi Tell, bon dia i bona hora.
Bon dia.
En Josep porta Blau Sitges des de fa quants anys, Josep?
Des de fa 10 anys.
Des de fa 10 anys. En Jordi porta Gat Apartaments des de fa quan?
També, uns 10 anys.
Per què vau començar aquesta aventura de, no sé si ho defineixo bé, dels apartaments turístics, si és que veritablement es poden definir així, o que, com deia en Jordi fa un moment, hi ha una mala fama, ara, en aquest àmbit, que no s'ajusta massa a la realitat. Per què vau començar en això, Jordi?
Doncs mira, és una suma de circumstàncies. En primer lloc, va haver uns anys amb el boom immobiliari, doncs, que hi havia molt apartament, que era per venda, però amb la crisi molts no es van vendre. Llavors va ser unes coincidències, el fet de que hi havia molts pisos que no es venien, molta gent amb hipoteques que no podien pagar i la sort de que a Catalunya venen molta gent de fora. Llavors allò va ser un binomi que va funcionar molt bé, no? Diu, ostres, pues, tinc un pis, no sé què fer amb ell, no puc pagar aquesta hipoteca i venen turistes per tot arreu, doncs fem-hi.
Uh-huh. En aquell moment no hi havia, no sé si dir, normativa?
No, era molt bàsica.
Era molt bàsica?
Era molt, molt...
Fonamentalment us posava en contacte amb una família, amb unes persones que volien venir de vacances i us oferia la possibilitat de tenir aquest apartament durant un temps determinat.
Sí, però el boom és també gràcies a que n'hi ha intermediaris o majoristes o OTAs que...
Parèntesi, què són OTAs?
Són com majoristes de reserves, tipus
d'acord.
Booking,
Airbnb,
coses d'acord. D'aquestes. Doncs el boom jo crec que ha sigut gràcies, entre cometes, però el fet de que aquestes grans empreses de gestió de reserves van posar en marxa tota una mecànica d'aconseguir reserves amb molta facilitat.
Entesos. I d'aquí va venir una oferta en el mercat,
sí,
enorme.
És que l'oferta existia. Hi havia molts pisos que no es podien
d'acord.
pagar, es tenien que habilitar,
d'acord.
Hi havia molts turistes, però faltava aquesta, la piedra angular,
uh-huh.
que és el fet de que van aparèixer aquestes empreses brutals que aconsegueixes reserves però a punta pala, i clar, tot allò es va juntar.
De quina manera vosaltres, com a empresa petita, esteu dins aquest, no sé si dir, aquesta cartera de clients d'aquestes grans empreses?
Diguem que nosaltres ens provem de reserves d'aquestes grans.
D'acord. D'alguna manera, per tant, establiu contacte amb aquestes grans empreses, aquestes grans empreses us tenen dins la cartera de possibilitats de qualsevol destinació, i aquí aleshores ja hi juga el contacte que pugueu tenir amb els clients.
Més o menys seria com el que té un restaurant i se'n va a Mercabarna a comprar la verdura, la fruita i la
Entesos.
Carn. Doncs el mateix. Nosaltres anem a buscar les reserves a aquests llocs.
La vostra empresa té apartaments on, Jordi?
Per tot arreu.
Per tot arreu?
Per tot arreu. Aquí a Espanya i fora d'Espanya. Mm.
És una, no sé si dir, una cultura aquesta d'anar amb un apartament d'ús turístic ja absolutament instituïda?
Sí, de fet nosaltres estem una mica a la cola, vull dir, això de llogar un apartament per una setmana a Europa, als Estats Units, Àsia, vull dir, això ja estava institucionalitzat, vull dir que nosaltres hem arribat per darrere.
D'acord. Aquesta mala fama ve donada per, no sé si dir, un determinat ús dels apartaments sense cap mena de control?
Jo crec que és com tot. Quan una indústria té èxit o té molt d'èxit, hi ha uns danys col·laterals. Vull dir, és inevitable que algo que funciona molt bé no generi algun soroll o coses que no estan bé. Però és innegable que si algo funciona és perquè ho desitja el mercat, l'oferta, la demanda, perquè allò està funcionant, perquè tothom ho vol que funcioni. Evidentment això genera disgustos, coses que no agraden, però és que qualsevol indústria que tingués molt èxit passaria el mateix.
Per regularitzar un pis turístic, què fa falta, Josep?
doncs fa falta d'entrada voler-lo regularitzar. És el més important. I jo en principi, que l'habitatge tingui cèdula d'habitabilitat, que la tingui vigent.
És a dir, si jo sóc propietari, un habitatge amb cèdula d'habitabilitat, què més haig de fer?
Després s'ha d'anar a l'OAC a tramitar la regularització, que és una comunicació prèvia d'inici d'activitat, pagar els 400 euros corresponents i comunicar-ho a la comunitat conforme allà hi ha un pis d'habitatge. Abans de tot això, s'hauria de veure si els estatuts de la comunitat no preveuen que no es pugui posar cap habitatge d'ús turístic. Ara bé, no és el...
Bona precisió,
aquesta.
No
és el típic que en molts estatuts posa que no es poden desenvolupar activitats econòmiques. No seria aquest cas. Seria que, i a més, no serveix que en una reunió s'hagi dit tampoc entre la majoria de propietaris: escolta, prohibim això. No, han d'estar degudament registrats aquests estatuts conforme s'ha fet el canvi, i aleshores hauria de constar això, que no poden haver-hi habitatges d'ús turístic en aquella comunitat en concret.
Primera consideració, per tant, a presidents de comunitats de veïns, etc, etc. La comunitat de veïns, si explícitament deixa constància que no vol que en aquesta comunitat hi hagi cap pis d'ús turístic, cap habitatge d'ús turístic, en deixa constància i registra, òbviament, aquestes condicions, aleshores se'n salvarà. Si no, un propietari té, suposo que tot el dret, Josep, si així ho vol, o Jordi...
Sí. Bueno, vull fer
una
matisació sobre això. Vull dir, aunque hi hagués una votació, em sembla que hi hagués el 80% del vot necessari per canviar algun estatut, aunque hi hagués aquest percentatge,
és que hauria de ser per unanimitat.
Sí, exacte, primer per unanimitat, però...
Això no és fàcil canviar-los tampoc.
D'acord.
Necessitarien el teu vot.
Vot del propietari?
Del propietari afectat. Per tant, i si volguessin tirar endavant, tu el que has de fer, el que es diu, és salvar el vot, te'n vas directament al jutjat i denuncies aquesta convocatòria de voler canviar estatuts. Si tu estaves fent la teva activitat a posteriori, fan una reunió i diuen: no, és que hemos de canviar, doncs tampoc val.
D'acord.
O sigui, si ja tens la llicència, estàs allà, ja no te la poden retirar.
Vull dir que no, o sigui, quin motiu podria ser? Pues, home, un flagrante mal a la comunitat, però perquè facin com un bar que fa molt de soroll.
D'acord.
Però,
voleu dir, i em sembla que ens ha quedat molt clar,
a priorísticament,
diguem-ne que no es pot blindar tant una comunitat del fet que hi hagi un dels propietaris d'aquesta comunitat que vulgui utilitzar la seva vivenda com un pis d'ús turístic.
Jo, si em deixa d'apuntar, fa poc vam tenir el cas d'un pis dels que gestionem, que a la comunitat on està es van plantejar això, i quan vam fer la reunió el que va prevaler era que alguns propietaris fins i tot no estan d'acord en que es posessin pisos turístics, doncs perquè a ningú ens agrada que ens canviïn el veí. Sincerament, a mi tampoc, en el meu bloc no tinc pisos turístics, però no m'agrada que em canviïn els veïns, perquè mai saps si seran pitjors o millors.
Té aquest punt d'incertesa,
sempre penses el pitjor. Doncs un propietari que no estava del tot d'acord amb que es fes o no es fes, el que va veure és que d'alguna manera s'estava traient valor en aquells pisos, perquè mai saps la teva situació, i tu potser el dia de demà vols vendre el pis i el primer que fa el que el vol comprar és: podré posar un habitatge d'ús turístic? Perquè ara hi ha molt d'inversor estranger, i els estrangers volen el pis per venir-hi 15 dies, un mes, i la resta el volen rendibilitzar d'alguna manera. Aleshores, si aquest inversor se'n dona compte de que aquell pis està afectat amb uns estatuts que no es pot dedicar a l'habitatge d'ús turístic, doncs d'alguna manera està perdent valor aquell pis. Llavors, aquest propietari va fer prevaldre, ja dic, no era el nostre propietari, sinó un altre.
Va fer prevaldre
el fet de dir: ei, que si això tira endavant, estem traient valor als nostres pisos.
D'acord.
I al final es va deixar com estava.
D'acord. És a dir,
és un tema a tenir en compte.
Que la possibilitat que un habitatge pugui ser utilitzat com a habitatge d'ús turístic, el que fa, en el fons, és revaloritzar-lo de cara al mercat.
Sí.
Sí.
I vull fer una observació. Vinga. Amb el que tu dius, que és el fet de que sí que és veritat que alguna comunitat ha intentat fer canviar els estatuts, que evidentment no han pogut, però basant-se en això, que no es pot fer cap activitat mercantil. Doncs clar, després quan un hi va i diu als veïns, diu: escolteu, activitat mercantil significa que vostè, si algun dia ho necessita, no podrà llogar el seu pis ni aunque sigui per 5 anys, m'entens? Vull dir, no és només el turístic, sinó deixaries de llogar el teu pis. Vull dir que realment això no es pot, no, ni és fàcil ni crec que es pugui fer. Ara, evidentment, en els casos flagrantes de coses extraordinàries, evidentment, però no amb el pis turístic, amb qualsevol, amb un veí que sigui...
Us ho pregunto perquè fa, abans de la conversa, també deixaven algunes reflexions molt interessants tant en Jordi com en Josep. Surt més a compte utilitzar una vivenda com a pis d'ús turístic que llogar-la?
Depèn molt del pis i d'entrada podria dir no, però aquest no és matitzable. Un llogater, o sigui, un propietari que té un llogater de tot l'any i és el llogater perfecte que li paga religiosament i li està pagant una renda actualitzada i de més, jo, el meu consell és no canviïs. Ara bé, si és el típic propietari...
Però allò del cant i la font, a vegades si és allò de dir vinga va, que en traurem més, doncs no sempre és la bona
sort. Parlo de Sitges.
Sí, sí.
Parlo de Sitges.
Parlem de Sitges i a partir de l'experiència que podeu tenir.
Amb ocupacions, a Barcelona, amb ocupacions de tot l'any, evidentment, són més rendible un lloguer turístic.
Però si...
A Sitges passa això, que si tens el llogater perfecte, no el canviïs.
Estem d'acord, Jordi?
Sí.
Sí, sí, partint d'aquest pressupost, sí, si hi ha un llogater que paga religiosament, que és un bon llogater, que manté la vivenda, etc, etc, no cal discutir massa.
Jo quan tinc que captar un propietari nou, que m'ha contactat i em diu, escolta, que vull fer això, el primer que li pregunto, quin és el teu motiu? No, és que vull rendibilitzar-lo molt. Llavors li dic, al tanto, perquè no sempre...
Aquest és el principal motiu, no suposo, sempre. No, Josep, però...
Sí, clar, sí. No, però això és quan tens un canvi de llogater, és que el que succeeix...
Sí, està clar.
La normativa de la LAU no ajuda gaire al propietari. A vegades va més a favor del llogater que del propietari. Hi ha propietaris que estan fins als nassos d'impagaments, que estan un any amb el llogater dins i no el poden fer fora,
per això t'ho pregunto.
I busquen alternatives.
Ara anem pels matisos. Si no esteu llogater perfecte, l'utilització d'un pis o d'un habitatge com a pis d'ús turístic pot facilitar molt les coses en quins aspectes, per exemple? A l'hora de cobrar?
Sí, nosaltres em sembla que el Jordi i la majoria del mercat, els lloguers es cobren el que som nosaltres, les agències.
Sí.
El cobrem abans, en el moment que el client entra o abans, per transferència també. Aleshores nosaltres aquests imports, la part que toca al propietari, la transferim, no en aquell mateix moment tampoc, sinó que hi ha uns plaços, però el propietari, a no ser que es topi amb una agència que tampoc sigui molt seriosa, el propietari sempre acaba cobrant.
D'acord.
I un altre aspecte que els propietaris tenen molta por és el tema del manteniment del pis. Nosaltres tenim una norma, un pensament, i és que el pis maco porta gent maca i que et comportes tal com et trobes. Jo sempre poso un exemple, no?
Com aquell que va amb qualsevol capital, en qualsevol poble, i si veu net no l'embruta.
Exacte, jo poso l'exemple d'un bar. Tu vas a un bar d'aquests amb papers al terra, doncs tu tiraràs un paper al terra i no passa res. En canvi, te'n vas a un restaurant una mica més posadet, doncs baixaràs el to de veu, et comportaràs d'una altra manera. Amb els pisos és el mateix. Si hi ha una ratllada o dos, és possible que al cap de l'estiu n'hi hagin sis. Si no n'hi ha cap, es mantindrà sense cap.
D'acord. L'experiència diu això, Jordi?
Sí.
En general, una bona oferta crea una bona demanda?
Total.
Total. D'acord.
El fet és, un bon apartament, el que deia abans, per poder cobrar uns preus raonables, que sí ja són alts, d'entrada, i això ja es pot dir, i aleshores, qui té accés a aquests preus no acostuma a ser gent massa destralera.
D'acord.
Acostumen a ser clients, i ara tot també, però... anem a mirar aquest estàndard. Per exemple, si em permets, el que no fem és agafar pisos que ja no tenen una imatge o un manteniment mínim. Primera, perquè ens portaran problemes a nosaltres, i sabem, en segona situació, que portaran uns clients que ni els volem nosaltres, ni els vol el propietari, ni els voldrà la comunitat, ni els volem a Sitges, possiblement.
Ens ho heu posat molt bé. Quina responsabilitat té el propietari, l'agència, davant d'aquests inquilins que conjunturalment estaran en un pis per utilitzar-lo per ús turístic? I ho dic precisament per això, per tots aquests casos en què altres veïnats o persones diuen, escolta, més que aquí hi ha una gent que cada nit aquí cabem a les 500, no sé què. El propietari té una responsabilitat, l'agència té una responsabilitat en això? Sí,
sí. Tothom té la seva part. El propietari, en el nostre cas, però suposo que és el mateix que tu, és responsable de que el seu pis estigui impecable. Una altra cosa és que qui s'ocupi de que estigui impecable siguem nosaltres, però la responsabilitat seva, sàpiga que si vol tindre bons clients, allò s'ha d'anar cuidant, no val, et deixo això i d'aquí 5 anys parlem, no?
D'acord.
Cada any s'ha de pintar, o cada 2 anys, o s'ha de fer arreglar una pica, o això és una responsabilitat que el propietari ha de tenir en compte. Vull dir, no és deixo el pis i d'aquí 5 anys parlem.
D'acord. No. Ho preguntava perquè des d'un punt de vista normatiu, ara que parlàvem d'això, quan regularitzem un pis per ús turístic, sí, la normativa què obliga? Si en genèric parlàvem de l'inici de la vostra activitat, sí, quan la normativa era molt laxa o gairebé no existia, ara la normativa què obliga?
La normativa ara és molt estricta, però també a nosaltres ens va molt bé, perquè això significa que la cosa s'ha professionalitzat moltíssim, i és el que volem, no? Volem que treballar d'una manera molt professional, perquè això al final el turista és qui dirà, ostres, que bé, no? Però sí, és molt estricta, vull dir, demana, primer de tot, tu ja, sí o no, demanes una fiança, fas uns xequis presencials, i a partir d'aquí, doncs, tot el que demana, que tinguis un telèfon d'assistència tècnica, és a dir, que el turista et truqui i diu, s'ha espatllat la pica? I en 24 hores es soluciona el tema. O el telèfon de 24 hores del que seria una front office, una recepció d'hotel, de que algú et truca dient, escolti, vingui perquè no sé què.
Després... Sí, la normativa demana això, eh?
Sí, sí, ho
telèfon
demana...
24 hores obligatori. Sí,
telèfon 24 hores, eh?
De fet, són dos
fins i tot que aquest telèfon s'hauria de passar a la comunitat perquè si hi ha algun problema la comunitat, sí, pugui trucar.
D'acord.
Sempre es pot trucar a la policia, sí, 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 i dir-li l'habitatge d'ús turístic X, llavors sempre es pot recordar,
sí,
a la policia,
sí, sí, sí,
si hi ha,
sí,
algun...
Però és a dir, la normativa obliga a que les persones que estiguin allà tinguin un telèfon de contacte permanent per, sí, si passa alguna cosa.
Exacte.
I que la comunitat sigui també coneixedora d'aquest telèfon,
sí,
per si passa alguna cosa.
Sí.
D'acord.
I d'assistència tècnica, eh?
I d'assistència tècnica, sí, sí.
No, només...
Si hi ha una fuita d'aigua en un pis, que hi hagi algú que pugui anar...
Has d'anar, exacte.
D'acord.
I després moltes coses, hi ha l'impost de pernoctació, hi ha... avui en dia el tema dels apartaments turístics està molt, molt regulat.
Hi ha el registre també dels hostes amb els Mossos d'Esquadra. Nosaltres cada nit...
També?
Sí, sí, evidentment.
Sí, sí.
De fet, és... bueno, això s'ha instaurat a tots els allotjaments turístics, a tots. És això, o sigui, cada
dia un apartament turístic regulat,
sí,
ha de passar als Mossos d'Esquadra el registre dels hostes de les persones que hi haurien.
Nosaltres cada nit, dels llogaters que han entrat aquell dia, hem de passar la documentació de tots. Tots els passaports o DNIs o el que sigui, ho hem de passar en els Mossos d'Esquadra.
Ara molt probablement...
I és més, ara estan fent revisió.
Ara...
Perquè els propietaris que no ho estiguin fent, perquè ens han...
Molt probablement vostès com nosaltres deuen començar a pensar el per què n'hi havia tants pendents de regularització.
És que s'ha multiplicat. Nosaltres sempre, amb la meva companya...
Precisament perquè exigeix tot un seguit de condicions,
moltes,
això, que no,
moltes,
tampoc són tan fàcils,
moltes,
de poder assumir.
Al principi,
eh?
Quan vam començar, era relativament fàcil, i ara s'ha complicat moltíssim, el que deia, la taxa turística. Això és una cosa que han de fer els propietaris, però bueno, l'hem de recaptar, hem de liquidar-la, cada 3 mesos és com un IVA, més o menys.
Ens ho poseu molt bé. Això vol dir, o gairebé, com una de les primeres conclusions, si una persona té un pis de propietat i ho vol destinar a aquest ús, millor que deixi la seva gestió en mans d'una empresa.
Doncs,
jo t'he de dir que sí.
Evidentment que sí. Però, o sigui,
perquè ja no ho dic, per allò no en tinc cap per donar. Però la gestió, aquesta gestió diària, demana recursos i hores, temps.
Sí, demana hores i demana una dedicació o una disponibilitat, millor dit, 24 hores al dia. Perquè hi ha gent que diu, no, ja faré jo els check-ins, ja. Però quan un client et diu que se li ha endarrerit l'avió i que es presenta a les 3 de la matinada...
I tu dius, no, és que haig d'anar a buscar el nen a l'escola.
Sí, sí, vés a fer el check-in. Llavors...
És que és el que tu dius, a part de tot el tema administratiu, que realment és engorrós, és molt pesat, hi ha el tema operatiu, i és el que diu ell, són check-ins, late check-ins a les 3 de la matinada, són reserves que no es presenten i que tu has de cobrir amb una altra reserva, amb la qual t'has de buscar la manera d'aconseguir un altre client. Vull dir, és evidentment un particular...
La neteja dels apartaments també, que és important, perquè pensa que un dissabte, que no és el dia obligatori de canvis, però hi ha molts clients que agafen el dissabte d'entrada o de sortida, i aleshores en un mateix dissabte et coincideixen que amb 10 apartaments tens sortida i entrada. Has de tenir un equip de neteja, has de tenir-ho tot molt, molt previst i...
S'ha fet popular aquests darrers mesos un portal. És un dels que en Jordi ens esmentava, el B&B és...
Airbnb. Air Bed and Breakfast.
D'acord. Això és un portal d'apartaments turístics o és una altra cosa?
Sí, es vol disfressar com economia col·laborativa, que a mi és un concepte que em sembla molt bé, però que considero que si fos així estaria fantàstic, però que no és així, i jo m'he pres la sí. Sabia que sortiria aquest tema, no, no, m'he pres, la llibertat.
Primer ets de preguntar, sí, com entenem això d'economia col·laborativa?
Doncs uns portals on tu ofereixes els teus serveis i és, diguéssim, economia a petita escala, allò que, el que diuen, no? per poder pagar el lloguer, per poder pagar-me les meves vacances, per poder comprar
queda
els llibres al nen.
Queda clar.
Es podria definir, així molt bàsicament, no sóc expert, però es podria definir amb això, amb allò que t'ajuda a arribar a final de mes.
D'acord. És sí, una economia que posa en contacte particulars amb particulars, en aquest cas?
Sembla ser que sí.
Sembla ser
que
sí. Però
després és que no. Jo com a empresa hi estic, a Airbnb. Val? Aleshores...
Per això
però jo sóc legal, jo venen per Airbnb, sí, que és el que deia ella abans, una web d'aquestes de recolzament que fem servir bastant, o sigui, vull dir, bastantes webs,
sí.
I una d'elles és Airbnb.
Perquè aquí dins hi pot haver tant pisos turístics legals com il·legals, algú controla això?
Hi ha habitacions, que de moment a Catalunya està prohibit, està previst que en el nou decret de la Generalitat es permeti el lloguer d'habitacions dins d'un habitatge, que ara no és legal, però Airbnb ara mateix, si ets parlo, s'estan oferint habitacions, cosa no regularitzada, no diguem il·legal, que no està regularitzat,
d'acord,
perquè no es pot.
Els llims, després, els llims legals.
I després, habitatges d'ús turístic. I el que deies tu de les empreses. Jo m'he pres la
molèstia,
la molèstia d'abans de venir, fer una petita ullada a Airbnb, i hi ha perfils de gent d'Airbnb que no són empresa, que els apartaments, la majoria no estan regularitzats i que tenen 19 apartaments, 12 apartaments, 13 apartaments, 44 apartaments... 24 apartaments, 20 apartaments, 24, 22, vull dir, no és...
Sense regularitzar.
No, són persones que tenen aquests apartaments. A mi, si a mi em diu un d'aquests, em diu, no, és que jo sóc propietari dels 13 apartaments. Dic, home, llavors ja no és com una economia col·laborativa, tu ets un gran propietari...
És a dir, una persona que té 44 apartaments, que gestiona.
Que gestiona 44 apartaments. Llavors, per mi això deixa de ser economia col·laborativa, perquè a més aquesta persona...
Vaja, costa d'explicar que sigui economia col·laborativa, cert, amb 44 apartaments, oi?
Segur que no té... aquesta en concret no ho sé, però d'aquest grupet
que t'he fet...
És igual,
diguin 23, diguin 15, és igual.
No són empreses, són gent que pot ser que estiguin a l'atur, el que sigui, i que des de casa seva fan aquesta feina.
D'acord.
Doncs per mi això, que no vulguin disfressar d'economia col·laborativa, que no discuteixo que en els seus inicis ho fos, però ara no ho és, perquè ja dic, jo com a empresa hi soc també, i em sembla que el Jordi també
igual.
Hi té algun apartament... Sí. I nosaltres no ens definim com economia col·laborativa, sinó que el que volem és tenir un negoci.
D'acord, però en un portal així jo hi puc estar a títol particular.
Evidentment,
sí.
Tinc un pis d'allò.
Estic i avui en dia no et demanen,
no
et demanen el número de llicència, que també
no demanen res.
És obligatori que en tots els anuncis o totes les
us ho preguntava per això, perquè qui vagi en aquest portal pot trobar des d'un pis absolutament regularitzat i gestionat per una empresa fins a un particular que li llogui una habitació així, punto.
Sí.
Pot trobar tot això,
sí.
D'acord, a dins un mateix portal.
Sí. Abans era així en la majoria. De fet, afortunadament, ara costa trobar portals que no et demanin la llicència.
Airbnb és un d'ells.
No, clar, exacte, hi ha encara algun que no demana llicència. Però la majoria ara ja sí la demanen. De manera que això és un punt al nostre favor, no? És a dir, escolta, si voleu que allò sigui un pis turístic, doncs traiem la llicència i fem una gestió pues, acurada, no? I a més hi ha l'argument de dir, no, és que si no te'l podré comercialitzar, perquè no hi ha quasi ningú que accepti un pis sense llicència.
D'acord.
Però encara queda alguna, doncs, que pues, no sé per quins motius...
Home, si fem cas a les dades, queden molts pisos per regularitzar encara, no?
Moltíssims.
Molts.
Molts. Jo considero que amb la notícia aquesta que sortia de l'Ajuntament,
sí,
deien unes quantitats que estic totalment d'acord, a més
sí, sí. Vaja, en queden a la vora d'uns 1.500,
sí, van sortir de les nostres fonts, sí, sí. I això ho tenim claríssim.
1.500 són molts, eh?
Sí, posen 1.200, posen 1.800, són moltíssims. Es posava que com a bona cosa que es havia des del 2013 a dia d'avui
se n'havien regularitzat,
es havia multiplicat per 3, perquè de 300 havia passat a 1.000, però és que a la resta de la província de Barcelona, que és un exercici que he fet, la regularització es va multiplicar per 7. Si a la província de Barcelona traiem Barcelona, perquè a més té una moratòria des de fa dos anys pràcticament,
dos anys, sí,
amb la qual no es pot agafar, però si tu agafes la província de Barcelona, l'any 2013 n'hi havia 444, A tota la província, dels quals n'hi havia 300 que eren de Sitges. Ara, a la província de Barcelona n'hi ha quasi 4.000,
sí.
I a Sitges estem amb 1.000. A dia d'avui, 1.100, o 1.107, em sembla.
Uh-huh.
Aleshores, s'ha multiplicat per 7 a la província, quan a Sitges només s'ha multiplicat per 3. Això vol dir alguna cosa, que estem endarrere. En aquest cas, les administracions que hi ha hagut locals no s'han posat prou les piles, i no ha estat perquè no els hem apretat, en aquest cas és així, perquè els hem apretat moltíssim.
Uh-huh.
No s'han posat les piles per controlar això. Sempre els ha semblat que el ritme era molt bo.
Ho dic perquè sembla bastant simple. Un pis regularitzat té unes condicions que, per qualsevol veí que pugui denunciar una molèstia o una situació escandalosa o qualsevol que heu pogut comentar, doncs se sap qui és en aquell moment, qui és el responsable d'aquell pis, quina agència, etc.
Sí.
Ara, clar, si hi ha a la vora de 1.500 pisos que no estan regularitzats, hi ha un munt de persones amb pisos, diguem-ne que...
Jo penso que s'ha de fer una feina d'informació, perquè, a veure, Sitges a tota la vida ha tingut pisos que s'han llogat a l'estiu,
i tant.
Igual, de fet, això no crec que hagi canviat. Vull dir, si hi ha un efecte trucada, que és com tu ho fas, jo ho faig.
Exacte.
Però sempre hi ha hagut molts.
Un apunt aquí, Jordi, perquè un pis pugui ser considerat pis turístic, hi ha d'haver una certa ocupació durant l'any? Una persona pot, per exemple, utilitzar el seu pis o deixar el seu pis en lloguer 15 dies durant l'any sense haver de...
Està a punt de canviar.
Sí. Està a punt de canviar?
Hi ha un projecte de decret que està a punt de canviar. Per considerar pis turístic és aquell que es lloga per estades iguals o inferiors a 31 dies,
sí,
amb un mínim de dos cops. És a dir, el segon cop que el llogues ja es podria considerar pis turístic.
D'acord. És a dir, com a molt, doncs, jo puc tenir un pis de propietat meva, llogar-lo un mes l'any,
sí,
i que no pugui ser considerat pis turístic un mes l'any. Eh?
Sempre i quan no canviïn el decret, que no sé si el canviaran, que llavors serà qualsevol pis.
D'acord, hores d'ara això és així, no? Ara funciona així.
Sí,
jo puc estar un mes, com que arriben les eleccions el 27 de setembre i no creiem que ningú canviï res abans, de moment això és així. Jo puc utilitzar un pis de la meva propietat durant un mes l'any, llogar-lo a qui vulgui, sí, i aquest pis no cal que sigui considerat...
Sempre i quan aquest aquí llogues no el rellogui, perquè aleshores...
Bona pregunta fas, perquè la mateixa oient ens diu, pregunta clau, el llogater relloga sense permís del propietari.
No, això no pot fer-ho.
Això no pot fer-ho.
Això no pot fer-ho, eh?
No.
Però això, teòricament, aquest lloguer és un lloguer que està subjecte a la lau, i en el contracte aquest, teòricament, té que haver una clàusula on es diu que el llogater no pot rellogar ni parcial ni totalment aquest pis. Que si es fa legalment, jo per exemple tinc un parell de pisos que estic llogats tot l'any, on el contracte és en condició de poder-los rellogar, i aleshores estan subjectes a IVA i de més històries. En aquest cas és totalment legal.
D'acord.
Però amb el cas que tu comentes de llogater relloga,
d'acord,
a Barcelona s'està fent molt això.
D'acord. Tornàvem amb la qüestió d'en Jordi. Un pis d'ús turístic es pot explotar durant tot l'any, com si fos una habitació d'hotel. Sí?
És el que et deia abans, penso que aquests 1.000 i escaig pisos que encara no estan declarats, que molts d'aquests segurament ho han fet tota la vida, doncs jo m'imagino que deuen ser propietaris particulars que veuen un enrenou brutal al fet de tota aquesta exigència que n'hi ha. Jo crec, però clar...
Josep no ho creu tant.
No, però el que anava és el fet de dir, escolta, és convèncer un propietari d'aquests, que ho ha fet pel seu compte sempre, i anar fent dos mesos, de dir-li, escolta, segueixo fent, però agafa una empresa. Legalitzem el pis i agafa una empresa.
És que a part pregunto una bestiesa, eh? Esclar, un pis pot no estar regularitzat, però els ingressos que té un propietari d'aquest pis...
Tampoc estan regularitzats.
No estan, evidentment, no es declara renta...
En la majoria dels casos.
Sí, no declara renta, o ni alguns els que fan IVA no fan IVA.
Sant innocència la meva, però esclar, sí, aleshores et poden enxampar per un altre costat,
sí, sí,
i algun dia,
sí,
algun dia o altre, tal com estan les coses que vigilen per totes bandes i per tot arreu, vaja... Algú pot dir, escolti'm, aquests 20.000 euros, aquests 25.000 o aquests 30.000, d'on surten?
Estan controlant els consums
de llum.
De llum. Això, Hisenda està controlant consums de llum, perquè arrel d'això, d'un pis on no hi ha cap ingrés declarat i que té un consum de llum X, saben que allà està passant alguna cosa que no és normal. I deia que no estava d'acord amb en Jordi, perquè hi ha moltes webs.
El que volia és dir, mira, a un propietari la feina és dir, escolta, tu ho has fet tota la vida i llogues juliol i agost. Doncs fem-ho bé. legalitzem el pis i t'ho portem nosaltres, perquè evidentment tu no ho faràs perquè és un enraon de nassos, però a més, com nosaltres ens dediquem professionalment, tindràs una ocupació que no tindries fent-ho tu, perquè per poder aconseguir reserves i ocupació necessites moure aquest pis abans, al principi de tot, amb dos o tres portals feies.
Boca orella.
I amb dos o tres portals feies. Però ara, poder aquest pis està a 100 portals per poder tindre una ocupació digna. Amb la qual cosa, perquè has de competir molt més, amb la qual cosa, aquest propietari tindrà més lloguers, més ingressos i les coses legals. Declaració d'IVA, si l'ha de fer, renta, si l'ha de fer, i impost de pernoctació, i tothom content. I a més, el que diu ell, el pis molt més ben conservat. Però clar, això és una feina didàctica, de dir-li a la senyora Papeta, escolti, així no anem bé, se l'està jugant vostè per tot arreu, i a més, no està guanyant el que podria guanyar fent-ho bé.
Bueno. El matís, Josep,
que el matís, que és cert que el que diu, que hi ha propietaris particulars que ho han fet tota la vida i continuen una mica així, però que després hi ha webs on tu entres i pots veure que o el 100% o el 75% o el 50% dels pisos no estan regularitzats, i no tan sols perquè no es tingui el número de llicència, que en molts casos veus que no hi és, amb un sí i amb un no, si no en tenen és que no estan regularitzats, i això està claríssim, perquè si el tinguessin el posarien, salvo error o omissió. Però el problema és aquest, que hi ha empreses, i a mi m'ha passat de veure un pis, i ara últimament no, però perquè hi ha més consciència, això és cert, però fa un any i mig anar a veure un pis per captar-lo i dir-li, t'has de treure la llicència? Ah, no, és que a mi això de la llicència legal, no sé què, i al cap de dos dies veure aquell pis en una altra web, evidentment sense llicència. Aleshores, per això dic que no sempre és el propietari que no està prou interessat en regularitzar-ho, sinó també que hi ha industrials com nosaltres, professionals, per dir-los d'alguna manera, que es dediquen a això i que no informen, o ja directament no volen informar, perquè el que volen és captar el pis i que sigui el que sigui.
Però en aquest cas, com diu ell, estan jugant amb foc, perquè les multes per comercialitzar un pis,
és que això et volia preguntar,
una empresa que està comercialitzant un pis sense llicència, són brutals, vull dir, són per tancar-te de la barraca directament,
És a dir, hi ha sancions, per les empreses que utilitzen pisos sense regularitzar
tan,
a la seva oferta.
Però tan fortes que vull dir, escolta, per què ho estàs fent?
El problema és que l'administració de moment no s'està posant les piles.
D'acord,
però
hi ha un marc legal en hi ha una normativa establerta.
I últimament, em sembla que va ser amb la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2015, es va dotar a les administracions locals de mitjans per poder sancionar, fins i tot, perquè només podien fer només unes tasques de control i de més, i la sancionadora era, en aquest cas, la Generalitat. I amb aquest afegit a la llei de pressupostos, el que es va fer és dotar de mitjans a les administracions municipals perquè poguessin controlar i si era necessari, també sancionar.
Vosaltres, com a agència, heu notat un increment d'oferta d'aquest tipus en els darrers anys?
Sí.
En aquest cas, per dues bandes, d'habitatges i de webs on s'anuncien els habitatges.
D'acord. I de particulars que hagin volgut contactar amb vosaltres per posar el seu habitatge?
Sí. Doncs és el que estava parlant amb Josep abans. Aquí Sitges sí, però per exemple a Barcelona, degut a la moratòria, no.
No.
Es va notar molt.
Sí.
Ha quedat clar, eh?
Sí, sí. Nosaltres, per exemple, amb l'inici de la crisi, el 2008-2009, va haver-hi un boom de gent que t'oferia la seva segona residència. Abans hi havia molta gent, doncs, que tenia el segon pis allà a Sitges, sí, i anaven cap de setmana. I veient que no podien assumir aquest cost de tenir un luxe, que és un luxe tenir una segona residència a Sitges, doncs van optar pel lloguer turístic. El que fan és que potser es guarden 15 dies per ells al mes de juny o juliol, o
i la resta de l'any?
I la resta de l'any el lloguen legalment i no hi ha cap problema.
O sigui, que més o menys el mateix que ens explicava Jordi, que la recessió que va fer va ser possibilitar noves formes de negoci en els pisos que o bé estaven pendents d'hipoteca o no es podien, no havien entrat.
De fet, el boom d'això, una mica fa 10 anys, quan vam començar, va ser també l'eclosió d'internet. Abans no hi havia internet, clar, ha sigut un mitjà que ho ha revolucionat tot. Ja no només el món del lloguer, sinó que ho ha revolucionat tot. I doncs, això, fa 10 anys, doncs, nosaltres començant a buscar llocs per anar a dormir quan viatjàvem, vam veure que els apartaments era una cosa molt, molt típica. Amsterdam, Berlín, tot això estava a l'ordre del dia. qui no lloga una caseta d'aquelles allà als mm-hmm. canals, i això, no? Pues fantàstic. Pues vam dir, ostres, la meva companya va dir, per què no ho fem a Sitges? I va ser com vam començar. I arrel d'internet en aquells moments ja existia, evidentment.
Sí, però no però era semblar... molt...
fer una web, quan vam començar, una web amb canal directe de pagament i amb reserva automàtica era super, bueno,
impensable.
Ni ho teníem previst pràcticament. I ara tu entres a la meva web o la del Jordi o qualsevol i entres, veus que està lliure, fas un pagament amb un TPV virtual, ja tens la reserva, mm-hmm. vull dir, és el que ha facilitat molt aquestes transaccions.
Estan pujant els preus?
Jo crec que no.
No? Mantenint-se. No. L'accés d'oferta el que fa és que o els preus es mantenen o en algun cas baixen molt.
Ens ho has posat molt bé. Hi ha un excés d'oferta?
Potser no he fet servir la paraula correcta. No és que hi hagi un excés d'oferta, sinó que hi ha molta oferta.
T'ho pregunto d'una altra manera. Hi pot haver un excés d'oferta tenint en compte aquest context en què molts propietaris poden pensar, escolta tu, que això està funcionant molt bé, doncs fiquem-nos-hi aquí?
Si em preguntes si hi havia un excés d'oferta la setmana del 8 al 15 d'agost o la darrera setmana del, la que era l'última, la que va haver-hi la trobada dels beers,
sí, et diré que no, perquè,
no
estava...
perquè estava tot ple. Però bueno, si em dius hi ha un excés d'oferta al juny, home, sí, i al febrer també, però hi ha setmanes que no. Per tant, hi ha molta gent que vol venir Sitges i jo crec que aviam, si ho fem legals tots, l'oferta es regula ja soleta, vull dir, qui mm-hmm. ho fa bé té més opcions i qui ho fa malament a la llarga té menys opcions. Un que tingui un apartament dolent enganyarà un estiu, dos, però el tercer estiu ara està molt de moda, molt de moda no, però la gent es basa molt en els reviews. Per exemple, amb el tema del TripAdvisor amb restaurants, cada cop hi ha gent contrària perquè no són comentaris reals moltes vegades, però amb els apartaments encara això no ha arribat, perquè a més hi ha controls de que si no has reservat en aquella web tu no pots fer el review d'aquell apartament.
D'acord, és a dir, està la cosa molt més...
Exacte, jo no puc entrar a la web del Jordi i posar-li un comentari de que l'apartament era fastigós.
D'acord,
no puc,
d'acord. Haig de poder demostrar que he fet alguna cosa...
Exacte, si no el Jordi ja no el penja, perquè el Jordi és el mateix que té, que el mateix gestor de la web,
d'acord.
No? Igual que amb Airbnb. Amb Airbnb t'envien tant a propietari com a anfitrió, que en aquest cas seria
sí,
propietari...
La valoració mútua de cadascú,
mútua de cadascú. I aleshores això es té ara, avui en dia molt en compte. Llavors, aquell que ho fa malament...
Es veu aviat
sí. I acaba desapareixent del mercat.
D'acord. Per tant, qui tingui un mal apartament o un mal pis, que no s'hi fiqui perquè no li servirà per res.
No.
Qui el tingui sense regularitzar, que no s'hi fiqui perquè no li servirà per res i que sàpiga que un dia o altre Hisenda l'enxamparà d'una forma o d'una altra.
O Hisenda o les administracions
correcte.
Locals, la Generalitat...
Qui tingui un pis en bones condicions però que no trobi llogater, és una possibilitat anar a buscar una agència d'aquest tipus
sí.
I posar-se en el món dels apartaments turístics, però
exacte.
Tenint en compte que regularitzar-lo vol dir partir d'unes condicions que s'han de complir i que garanteixen que tant propietari com els altres veïns de la comunitat tinguin una vida tranquil·la si és que pot haver algun problema en algun moment. Va per aquí això?
Sí,
I que no tinguin una hipoteca.
I que no tinguin
jo
una hipoteca.
Jo sempre, quan vaig a veure un propietari, li pregunto, vostè té hipoteca? Sí, quan? Em diu quan, més o menys faig un càlcul i sobretot aquí a Sitges.
Per què, Jordi?
Perquè els ingressos són com els d'un restaurant. Vull dir, tu treballes dissabte i diumenge, amb la qual cosa tens la setmana desocupada. I els pisos és el mateix, vull dir, treballes els mesos d'estiu i poder al carnaval i quatre coses
sí,
més.
Sí, sí.
Però i la resta de l'any? Vull dir, no n'hi entren, no entraran ingressos.
D'acord.
Llavors, clar, això s'ha de tenir molt en compte.
Bueno, jo aquí no és que discrepi, però un matís, justament ahir vaig estar parlant amb un client meu que ha vingut amb un apartament i ens va voler reunir amb nosaltres, amb mi i amb la meva companya, per dir, escolta, jo vull comprar un pis i m'agradaria dedicar-lo a lloguer turístic i així quan jo vingui podré allotjar-me. I era pel fet que deies que en el meu país, amb els estalvis que tinc, em dona un interès molt baix. Aleshores, si tu em dius més o menys que puc treure no sé què i si és més del percentatge que llavors ja li servia. Vull dir, en aquest cas la inversió, i ens estem trobant últimament, molts dels pisos que estem captant són d'estrangers. Ahir a la tarda en vaig veure un altre, feia una setmana que l'havia comprat i ens va dir que havia sigut una inversió i que perquè en 2 anys es jubila i es vol retirar Sitges.
Bueno,
també és bo...
I per tant, abans no retiri, utilitzarà
aquest
pis.
És un bon sistema per aquell propietari que diu no em vull lligar 5 anys o 3 anys amb un lloguer de l'AU, o perquè no sé si el meu fill es casarà i voldrà, això et lliga la temporada.
D'acord.
Et lliga la temporada.
D'acord.
Llavors és un bon sistema.
Per tant, tens més flexibilitat per poder plantejar el futur.
Sí.
Eh? Jordi Tell, Josep d'Aranes, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A tu.
Hem intentat doncs, esclarir una mica aquesta qüestió dels pisos turístics, però fonamental, la regularització, tant per als propietaris com també per a aquelles persones que conviuen amb un pis d'ús turístic. Les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.